El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, segona hora de programa i jornada inestable pel que fa al temps. S'ha vist taronja a Menorca per fenòmens costaners, també al nord de Mallorca. Podria ploure i podríem tenir tempestes i també tindrem l'avís gros activat, l'avís groc, perdó, gros, és gros, ja, el mal temps que fa, però...
Són dues coses,
exactament.
Molt van bé.
Groc activat a la resta del territori, Joana.
Sí, exacte, Marta, bon dia de nou. Ben fort de tramuntana també entre Menorca i l'est de Mallorca i de mestral entre l'oest de Mallorca i les Pitius, vull dir que tenim així com a dos fronts diferents actius en aquests moments. També possibilitat de temporal marítim intens en aquestes costes i baixada de la temperatura entre 12 i 16 graus les màximes en aquests moments. Estones, molta estona de sol i alguns núvols mitjans i baixos, però en general, ara sí que podem veure que l'exterior de l'estudi sí que fa solet, però també hi haurà aquests núvols baixos i mitjans que aniran d'alguna manera tapant el cel en algunes estones.
Tenim les imatges del radar en directe que comentem per als oients de ràdio i veiem com la zona de Menorca és una de les més afectades per aquesta alerta en presència de núvols i possibilitats de pluja. Comentam les nostres càmeres en directe, les nostres beauties, i així podem valorar el temps en directe just en aquest moment. 10 i 6 minuts. La primera ens du a Santa Magdalena, a Mallorca, amb uns núvols, amb una forma, hem de dir, preciosa, perquè semblen com a la meitat d'una esfera. I veiem, com hem comentat abans, que sí que hi ha estones de sol, un dia clar, i de moment no amenaça de pluja, al manco no, en aquest indret en concret. Canviem d'ubicació i continuem el nostre recorregut, i en aquest cas ens du a un altre indret on veiem, de moment, mala mà, a Cala Tirant, a Menorca, sempre sol bufàs vent.
I veiem com una imatge molt contradictòria o molt oposada, no? Si ahir que veiem aquest sol lluent, amb aquests núvols així com molt cruixats, però que permetien que el sol... entràs del tot, aquí sí que veiem aquesta mala mà que comentes i també com a més cel grisós, no? Una mica més tapat o com a mínim més gris, no? Del que teníem a Inca en aquests moments.
Fortes rauxes de vent aquí ja són presents, així que precaució sobretot de cara a aquestes alertes a l'illa de Menorca. Avui volem parlar d'un altre tipus d'alertes. A més, aquestes sí que són una realitat, són massa presents i no ho haurien de ser. Me refereixen a aquestes cridades comercials no desitjades. Alguns usuaris afirmen que ara reben fins i tot més cridades comercials que abans. I clar, mos demanen com pot ser, perquè en teoria la futura llei de serveis d'atenció al client, la coneguda com a SAC, ha de suposar un avanç o ha de suposar al manco uns filtres i que aquests filtres s'apliquin, però no sembla que s'hagi produït la manca de la fi... el final de l'espam telefònic, això no, Joana?
No, Marta, i de fet podríem dir que queda encara camí per recórrer per poder garantir una protecció real i també efectiva enfront d'aquestes pràctiques moltes vegades abusives. Des de l'OCU es proposa, per exemple, l'obligatorietat d'identificació de les empreses quan ens telefonin, quan ens cridin, i a més, en sectors sensibles com l'energètic demanen també que o suggereixen prohibir indirectament la contractació. D'aquesta manera no hauria sorpreses de suposats serveis de llum o de gas que no han contractat. Com podem protegir-nos davant de totes aquestes allau de cridades? Com podem evitar també que les nostres dades, molt importants, circulin sense permís? Tenim aquí, en els estudis d'Ivetres Ràdio, en Alberto Fernández, que és abogat expert en protecció de dades, i precisament ell ens podrà aclarir algun d'aquests dubtes que tenim. Molt bon dia, Alberto, com estàs?
Què tal? Buenos días.
Benvingut en el programa. També tenim, per part de la OCU, de l'Organització del Consumidors, José Carlos Cutiño, com a portaveu. Bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
També gràcies per avui passar per aquest programa. I bé, d'entrada, Alberto, te demanam a tu, no? Si en teoria hi ha una llei que regula aquestes telefonades, aquestes cridades, com pot ser que alguns usuaris, entre d'ells nosaltres, perquè crec que segur que podem afirmar-ho, estiguem rebent més telefonades que abans? Què està passant?
Bueno, yo creo que hay varios motivos. Uno de ellos es que las llamadas que recibimos muchas veces son fraudulentas. O sea, el auge de las llamadas fraudulentas, es decir, aunque se identifiquen como una telefónica o un banco, no son reales. Entonces, yo últimamente he estado recibiendo muchas de portales de empleo que han aceptado mi solicitud.
En
no concret, es verdad.
Infojobs. Se pot dir perquè la gent sepi sí, que sí. Infojobs està cridant moltíssim. No Infojobs, sinó una empresa
jo,
que se fa pesar.
Sí, no lo puedo asegurar, pero no tengo claro que sea Infojobs. Creo que la mayoría de fraudes se basan en que el consumidor o la persona que recibe la llamada crea que eso es posible. Entonces, bueno, pues eligen sectores de gente que está diciendo, oye, pues yo estoy buscando trabajo, oye, si tengo un problema con el banco, presto atención. Entonces nos buscan, o hay un problema con el reparto de tu paquete. Esto en Navidades pasa muchísimo porque hacemos muchos pedidos. Entonces buscan esta mecánica. Entonces no es que haya un auge de las llamadas comerciales, sino hay un auge muy importante de las llamadas fraudulentas y luego, al margen, las llamadas que sí que son reales se están basando siempre en excepciones. Hay muchas veces que tú puedes entablar una comunicación con alguien que ya es cliente tuyo y intentan hacer una encuesta de calidad, pero intentan vender después un servicio. Entonces se basan siempre en pequeñas excepciones para seguir haciendo llamadas, aunque intentemos legislar.
Ara entrarem en el bessó de tot això que m'ho estàs explicant, però li volia demanar a en José Carlos, precisament per aquest augment o aquest auge de les telefonades fraudulentes, com us explica n'Alberto, què és allò que podria estar fallant?
Bueno, están fallando todos los controles. Básicamente se han ido adoptando medidas, ha habido cambios normativos tanto en el año 2023 como en 2025 para tratar de limitar las llamadas, fundamentalmente las comerciales, ¿no? Las fraudulentas, como decía el compañero, pues ya son son harina de otro costal, pero han sido los cambios normativos para tratar al menos de evitar la avalancha de llamadas comerciales, que muchas de ellas además son fraudulentas no porque vayan buscando conseguir nuestros datos, sino porque nos están engañando sobre la procedencia, la típica de los que se identifican diciendo que son de tu compañía energética, pero en realidad lo que tratan es de cambiarte de comercializadora eléctrica, los que te llaman diciéndote que son de tu banco para ofrecerte un servicio, pero en realidad lo que están buscando es otro tipo son tus datos, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que nos hemos encontrado es que hasta ahora ninguna limitación ha servido porque, primero, los propios teleoperadores no han sido capaces, las compañías de telecomunicaciones no han sido capaces de filtrar esa llamada y, en segundo lugar, porque no podemos identificar a quién está llamando, no podemos denunciarlo, no podemos sancionarlo, con lo cual no tenemos capacidad coercitiva. Y esto es lo que realmente pretendemos que cambie, que se pueda identificar a la empresa que llama, que las sanciones sean contundentes y como mecanismo, además, corrector, invalidar los contratos que se puedan suscribir a través de esta llamada, incluso prohibirlos, por ejemplo, en el sector energético, para que de esta manera se desincentive la utilización de estos mecanismos comerciales.
Home, és que això és un ensurt per moltes persones que diuen jo no vaig contratar aquest servei i de sobte se troben després en la sorpresa final. Però jo record, temps enrere, Alberto, quan tu t'afegies a aquelles llistes, jo record la llista Robinson, jo mateixa me vaig afegir, però tinc la sensació que no va servir per res. Recorda'm els oients i espectadors que és una llista on tu posaves el teu nom i així el banco te podien garantir que no te cridaven per fer cridades comercials.
És així, la llista en principio funciona, existe la lista Robinson, es la más conocida, hay otras como Stop Publicidad, tú te inscribes, pones los datos o los medios de contacto que no quieres que las empresas utilicen para llamadas comerciales. Pero sí que es verdad, como decía ahora el compañero, que hay muchas veces que no es exactamente tu empresa la que te llama. Entonces,
eso no se puede controlar, porque si es fraude...
No, aunque no sea fraude, como están subcontratando los servicios a través de teleoperadores y demás, al final tú no puedes rastrear quién de verdad está usando el servicio. Entonces, aunque la empresa deba consultar esa lista y ver quién está inscrito ahí para no usar ese dato con fines comerciales, no lo están cumpliendo bien. La lista funcionó bastante, de una manera bastante aceptable durante un tiempo, pero han encontrado la forma de evadirla y necesitamos otro tipo de ley.
Clar, en el final cerquen les adreceres, no?, per poder fer allò que cerquen, que és això, aconseguir el seu objectiu. Clar, i en aquest sentit, mos demanant també com podem fer per protegir-nos a nosaltres mateixos, no?, perquè en el final circulen les nostres dades d'una manera que moltes vegades ni tan sols en són conscients i és molt difícil, no?, que desapareguin les nostres dades d'aquests registres, d'aquesta circulació constant. Què podem fer nosaltres a nivell usuari?
A ver, conseguir trazar tus datos, saber dónde están, quién los tiene y para qué los usa, es una tarea francamente difícil. A mí hay mucha gente que se suscribe o se da de alta en muchísimas plataformas por múltiples motivos. A ver si con esto consigo un descuento, a ver si con esto me envían 10 euros, un vale, un lo que sea. A veces estamos dando nuestros datos a cambio de muy poco. Tenemos que saber lo que vale nuestro dato porque luego se puede usar para muchas más cosas. Eso lo tenemos que tener claro. Las listas de exclusión publicitaria funcionan y es bueno inscribirse, y con la nueva ley yo creo que serán incluso más importantes. Y luego hay muchas veces que tenemos que acordarnos de, cuando alguien está usando nuestros datos mal, decirle que los borre. No siempre nos van a hacer caso, deberían, pero seguramente muchas veces nos pongan dificultades. Bueno, yo me dedico a esto, entonces lo hago muchas veces y sí que hay muchas empresas responsables. Muchas empresas responsables. Muchas veces no, cuando se lo pones por escrito pasan
no
a ser
ningú,
responsables.
Alberto,
hacerlo, sí, ejercitar sus derechos.
El dirli, claro, las empresas
ejercitar
no tienen
sus derechos. Se supone que van a intentar facilitar con esta nueva ley esos mecanismos, porque sí que es verdad que si no pueden ser un poco laboriosos y al final pues no tienes ni tiempo ni ganas para dedicar tu tiempo a esto.
I Alberto, és vera que aquestes telefonades fraudulentes acaben moltes vegades amb aquest frau, no sé si té sentit denunciar, moltes vegades també són xarxes que operen o que fan feina des de l'estranger i moltes vegades fins i tot és complicat localitzar, saber de on arriba aquesta telefonada. És complicat haver de denunciar i poder trobar una solució.
Creo que hay que denunciar siempre. Creo que hay que denunciar siempre. Quizá en función de lo que hayas padecido, implicarte más o menos. Pero el bloqueo de la llamada en tu teléfono móvil, darle al botón de denunciar en tu teléfono móvil o en el correo electrónico, eso hace que la operadora o el sistema de correo electrónico sepa un poco para frenar después ese spam. Pero luego en policía yo creo que también es útil. Muchas veces, aunque haya redes internacionales, tienen un puente, una conexión en España, una cuenta bancaria que han utilizado aquí o varias de ellas. Y entonces, aunque los éxitos a veces no sean muy sonados, siempre se consiguen pequeñas cosas y, bueno, entorpecer i dificultar una, para que no le pasen a otros.
Com una carrera de fons, no? A poc a poc. De totes maneres, José Carlos, aquesta llei encara està en tràmit pendent de validació al Senat i des d'OCU ja vosaltres heu dit que no garantirà el final de les cridades comercials.
Sí, porque no hemos conseguido introducir determinadas enmiendas, como por ejemplo la identificación obligatoria de la empresa que llama o de la empresa en cuyo nombre se llama. Como bien decíamos, aquí existen empresas subcontratadas, son task force, son empresas que intermediarias que cobran por contrato, por desarrollar esa actividad y a veces no sabemos realmente con quién estamos hablando ni para quién. Si las empresas que terminan beneficiándose de esos contratos tuvieran que responder, probablemente filtrarían mucho más a quién utilizan para comercializar su servicio. Entonces, el no haber incorporado esta obligatoriedad pues realmente merma la eficacia de la norma. Aparte, nosotros pedíamos también herramientas sencillas para revocar los consentimientos previos de los que hablábamos antes, ¿no? Esos consentimientos que damos cuando navegamos, cuando pedimos cualquier tipo de información y para la cual damos de manera bastante alegre nuestro consentimiento y nuestros datos, pues que se pudieran revocar a través de listas como Robinson o estos publicidad, que se pudieran consultar y cancelar directamente. Y como decíamos nosotros también, el establecer la prohibición de la contratación telefónica en determinados sectores cuando la llamada no sea iniciada por el consumidor, como ya se hizo en su momento con la prohibición de la contratación, por ejemplo, de la comercializadora eléctrica mediante visitas puerta a puerta. Se puede hacer y si no lo hacemos probablemente vamos a dar alas a este tipo de prácticas que desde luego resultan muy rentables a las empresas.
José Carlos, aprofitant per demanar-te, perquè en Alberto Morda, que sí que ell recomana que davant d'una situació de frau denunciem, i te demanant també tu si és útil o si vosaltres també recomanau d'alguna manera que les persones afectades facin aquesta denúncia a través de l'OCU, de l'associació de l'organització de consumidors, no? Si també és d'alguna manera fer una mica de pinya perquè a través de la vostra organització se puguin traslladar aquestes denúncies a la policia o davant del Senat o el Congrés, en aquest cas ara que s'està tramitant aquesta llei.
Evidentemente la denuncia es nuestra única herramienta, ¿no? Para llamar la atención sobre el problema, la denuncia ante Ocula, denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, cuando podemos dar alguna referencia de dónde se han producido estas llamadas, la denuncia ante las propias autoridades de consumo para que al menos coste el dato, incluso, bueno, comentaba el compañero, la denuncia a la hora de clasificar como spam ese número de teléfono para que sirva para los filtros que utilizan los distintos buscadores, las distintas compañías, ¿no? En ese sentido, es la única labor que puede hacer el consumidor para acabar con esta tortura, ¿no? Yo no sé vuestro caso, però jo esta mañana llevo ja dos llamadas.
Ho has definit molt bé, tortura.
Sí, és vera.
Et sa paraula.
A mi avui encara no m'han cridat. I és vera que a vegades no agafes cridades i és gent que tal vegada no tens el seu número perquè ja penses directament que serà spam, no? Fins a quin punt hem arribat. Hi ha coses que la gent no sap i tal vegada el MISEM us pot donar una mà al respecte. Imagina't que hi ha un servei que tu dius no, jo no ho he contractat, sí que ho ha contractat, tens dubtes. Tu pots accedir a les gravacions de la
Se puede acceder a las grabaciones, se puede acceder, en general tienes que ejercitar lo que se llama un derecho de acceso. Con eso te dan acceso a los datos personales que tengan tuyos y las grabaciones, si las han grabado y si las han conservado y si reconocen haberlo hecho. Más allá de mi labor profesional, me ha pasado a título personal en una contratación que no estaba de acuerdo de lo que habíamos hablado telefónicamente a lo que me enviaron por escrito.
¿Y era una empresa energética?
Una empresa energética muy conocida. Y entonces yo dije, bueno, pues pido las grabaciones y contrastamos. Pues no las tenían.
¿Quién es casualidad?
No las tenían. Consumo me dio la razón. Pero yo entiendo que son trámites que el consumidor medio no tiene por el que verse expuesto a esta
clar,
dificultat.
Si no ets coneixedor de seller i de com funciona.
I al final, perder 3, 4 mañanas en hacer todo, sepas o no hacerlo, también son horas y es un... te sientes desvalido porque dices, hombre, si lo has grabado tú, no me tengo que ver yo en la obligación de grabar yo todas las llamadas con todo el mundo.
Clar, tu dius, no tenien les gravacions d'allò que havien xerrat.
Dijeron que no les tenien.
Però, per exemple, te demana el contrari. Si nosaltres podem demanar a una empresa que esborri les nostres dades o aquestes gravacions que han fet nostres, precisament perquè no tinguin aquesta informació o no aquestes dades circulin més enllà d'allò que nosaltres hem establert d'alguna manera, no? I si aquesta empresa pot haver venut les dades a tercers, que això també és important saber-ho.
Sí, dentro de los derechos que tenemos por el Reglamento de Protección de Datos y nuestra ley orgánica, en este caso, si por ejemplo los datos forman parte de una contratación, no los pueden borrar porque tienen datos de una contratación, lo que tienen que hacer es limitarlos, es decir, limitarlos solo para ese uso y quedan bloqueados. Hay muchas veces que, por ejemplo, pues si tienes una deuda, no les puedes pedir bórrala y así no sabes a quién reclamar. Entonces se produce un bloqueo del dato con una limitación de uso únicamente para una finalidad concreta.
Claro, me refería sobre todo a si tu tens el vincle amb aquesta empresa i vols deixar de tenir contacte i vols deixar de que tinguin també les teves dades, vull dir, és com eliminar...
Ahí se pide una supressió i deberían borrarlos todos, salvo aquellos que por alguna obligación legal o contractual debieran conservar.
Jo crec que estem en el camí, no hem arribat al punt final ni molt manco que de recorregut i entitats com, per exemple, OCU, l'Organització de Consumidors, fan molta feina. Jo sé, José Carlos, que vosaltres heu presentat algunes propostes i algunes no han estat acceptades, com, per exemple, l'assignació de numeracions especials gratuïtes que puguin diferenciar números comercials d'atenció al client. Això no va ser aprovat, o sigui que és que damunt vos han tombat algunes propostes.
Sí, algunas de esas propuestas que servían para acotar de alguna manera estas prácticas, pues han quedado ahí en el cajón, ¿no? Por eso decimos que dudamos de la eficacia de la norma. Es una norma que sin duda supone un avance en otro tipo de cuestiones relacionadas con la atención al cliente, en cuanto a la duración de la llamada, en cuanto al no mezclar la parte comercial con la parte de atención al cliente o de atención de reclamaciones, en cuanto a los tiempos de espera. Es decir, todo esto está muy bien, pero no va a ser la norma que resuelva el problema de las llamadas spam. Para resolver el problema de las llamadas spam realmente tenemos que ir a desincentivarlas, por un lado, es decir, a impedir la contratación cuando no la ha iniciado el consumidor por estos medios, y tenemos que ir también a garantizar que podemos identificar y denunciar a quien está pasándose los sucesivos controles que se han ido poniendo directamente pues por el arco del triunfo, ¿no? Porque es que ya hemos visto el resultado de las limitaciones anteriores, con lo cual ahora hay que ser pues mucho más contundentes si realmente lo que queremos es evitar que muchos consumidores más frágiles, más vulnerables, con menos conocimiento, sigan siendo el objetivo más claro para este tipo de práctica. Como bien decía el compañero, si conocemos cómo funciona, denunciamos, pedimos las grabaciones, nos vamos a consumo, pero esto no lo hace cualquiera. A nosotros nos llegan a diario pues consumidores, usuarios afectados que les han cambiado de compañía, que no saben cómo hacerlo, que le han cambiado las condiciones, que se le han empeorado, que han perdido sus ventajas, y todo esto porque realmente no tienen por qué ser ellos los que se protejan.
Ni molt manco, però gràcies a aquestes persones que lluiten, no? I gràcies a entitats com OCU i a Missers, experts en protecció de dades, el manco vetlen per als nostres drets davant d'aquesta allau de cridades comercials que no atura. José Carlos Cutiño, des de OCU, moltíssimes gràcies.
Gracias a vosotras, un placer siempre.
Alberto Fernández, advocat, experto en protección de dades. Moltíssimes gràcies per aquesta visita tan didàctica.
Muchas gracias a vosotros.
Gràcies. 10 i 25, uns consells, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Per jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP.
Joan Mir. Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Quantes vegades heu dit allò de... Segur que el temps canviarà perquè me fan mal les articulacions, tinc mal d'ossos... És el so del pas del temps. Te fan mal a tu les articulacions, Xisco Nadal? A vegades te queixes precisament d'això?
M'agradaria dir-te que no, però ja som una persona d'edat avançada, com molt bé saps, i no me canso de confessar. I des que vaig tenir un trull en el genoll, que vaig caure
no
i vaig tenir com un cruet en el genoll i després me vaig trencar un turmell, tenc una cama que m'avisa quan ha de venir canvi de temps. Jo som una mica com un paranòstic. La meva cameta ja me fa com a denunciador de que veies fred.
I és vera que no només te passa a tu, sinó que li passa a moltíssimes persones. En l'arribada de la tardor es queixen d'aquest dolor articular, d'ossos, l'artritis també fa acte de presència, per això avui volien xerrar-ne.
Així és, i tot i que és difícil trobar l'explicació científica específica, perquè encara que no es conegui completament la relació entre clima i dolor articular, sí que hi ha diverses teories que suggereixen que els canvis en la pressió baromètrica, les baixades de temperatures i també la humitat poden empitjorar aquests símptomes, és a dir, que jo no m'ho invent. I com això sol d'afectar gran part de la població, avui les vostres articulacions se trobaran en bones mans perquè vos donarem alguns consells per mantenir-les en forma, Marta.
Per aquesta raó, avui en volem xerrar d'articulacions, de canvi de temps, d'inici de tardor. I ho fem amb Fernando Rodríguez, cap de traumatologia de l'Hospital Universitari Son Espases. Com va, doctor? Benvingut.
Gràcies, bon dia.
I ens atén també el doctor Toni Joan, cap de reumatologia de l'Hospital de Son Llàtzer. Toni, bon dia, doctor.
Bon dia, bon dia.
Començo per el doctor Rodríguez. Realment existeix una relació entre canvi de temps i augment de dolor articular? Què hi ha de mite, què hi ha de realitat? En Xisco Nadal ja diu que és real, però segur que molt de pacients també.
Bueno, ahí és real. Hay estudios que demuestran que sí que hay una relación directa entre el dolor articular y el clima, o sea, la temperatura y la humedad. También hay gente que es meteosensible, o sea, según el tiempo le puede afectar más o menos esto, seguramente...
¿Anímicamente o físicamente?
Físicamente, articular. Sí, bueno. Lo que es verdad que hay más mito que realidad. Sí que afecta, pero no tanto como para que haya tanta incertidumbre.
Claro, pero eso que cuando ten mal d'ossos, segur que plourà... Hi ha qualsevol tipus d'evidència científica? O això ja admet la sugestió pròpia, que com que ja sabem que tenim artritis, que tenim reuma, que tenim una ferida mal guarida, que sempre que ve una mica de fred mos pegui una mica de mal, ja ho associam, i si veiem que hi ha un núvol i mos fa mal sa cama, ja juntam dos més dos?
No, en principio sí que hay. Sí que parece ser que hay cierta relación, no muy demostrada, también lo digo, no parece que es un hecho como muy... Si tienes esto, seguro que te afecta, pero sí que hay gente que lo que os he comentado, ¿no? Que es como meteosensible, y más si ha tenido alguna fractura o si tiene alguna enfermedad reumática, que esto nuestro compañero nos dirá mejor, y sí que puede afectar, sí que sobre todo se ha visto el frío afecta y la humedad, o sea, son dos cosas que afectan.
Home, aquí humitat en tenim molta, a les Balears. O sigui, que s'ha de notar. I a més passa, doctor, que amb el fred no m'ho donen compte, sobretot quan anem pel carrer i anem contracturats. És vera, puges un poc a tot el que seria s'escana, canvies de postura totalment i vas contracturat, no?
Sí, perquè vas com recogido i, además, el cuerpo aumenta el metabolismo per intentar generar calor i així no perder temperatura. Solo es algo innato que hacemos para protegernos del frío. Y luego tengo pacientes que cuando cursan a la península, cuando vuelven, dicen que estaban muy bien en la península, no tenían tanta humedad.
Pero no me digui.
¿Hasta qué punto es real?
O no. Clar, també s'ha observat que tant el fred com la pressió poden alterar la viscositat del líquid sinovial. És per això, doctor, que les articulacions se veuen perjudicades? Podria ser un possible motiu?
Podria ser. És raro, perquè barométricament tampoc el canvi és mínim, però podria ser. Hay estudios que dicen que sí, que afecta, però hay otros que te dicen que no. Hay incertidumbre con esto ahora mismo.
Tenim la ciència, que encara és un debat, sobre si el fred o la pressió mos afecta o no mos afecta. Deien que també teníem en connexió amb en Toni Joan, ell és cap de reumatologia de l'Hospital de Son Llàtzer. Toni, clar, parlaven de reuma, que és una mica també el vostre camp. Aquests canvis de temperatures afecten, els poden notar en el nostre cos quan hi ha un canvi de pressió, un canvi d'humitat o un canvi brusc de temperatures. El nostre cos pot fer-nos de termòmetre?
Sí, òbviament, sí. Hi ha molts d'estudis que donen resultats un poc contradictoris, però hi ha dos temes. La humitat, i que és vera que nosaltres, si parlem de Mallorca, de les Illes Balears, sempre se comenta aquí no tant més els problemes. La humitat no augmenta, no incrementa les malalties reumàtiques. Amb aquest tema hi ha estudis molt clars de prevalença
Mita,
i no està incrementada a les Illes Balears en comparació a altres llocs, com per exemple de la península. El que sí, aquest canvi de pressió per microvasculatura, per alteració neurològica, per el que sigui, sí que realment poden fer que la persona ho noti més, tant en malalties reumàtiques com en altres temes. De fet, els malalts t'ho diuen clarament. M'he aixecat avui de matí, jo sabia que anava a ploure, que sobretot són aquests canvis de pressió, i si bé no s'incrementen el número de malalties, sí que poden empitjorar determinats dies els símptomes.
Que curiós, o sigui que depèn també del lloc geogràfic en concret. A més, s'ha observat el que quan fem el que crull de les articulacions, ara no ho faré perquè es mossa molt, i no és necessari que ho faci al micro.
I crec que no és bo.
No, és bo, doctor?
No hay evidencia tampoco.
Hombre, no hay evidencia.
Hacerlo mucho no es bueno porque estás desplazando las articulaciones y ese roce continuo, pero bueno, un
clar,
poco tampoco.
Però aquest crec és per al líquid sinovial, no? Que el tenim entre articulacions, i diuen que s'ha observat que amb el fred la pressió també atmosfèrica pot alterar aquest líquid. Pot tenir a veure això?
En principio, no demasiado. No demasiado,
vale,
porque no
para que... Esto ya está ple de mites, ¿eh?
No para el crack, no tanto.
No, ¿eh?
Es más, la rigidez articular por la contractura de los tendones, por ejemplo, que eso sí, que a la hora de soltarlos hagamos el crujido, porque también resaltan. No es solo el líquido, sino también es la musculatura, es la grasa. Tenemos una especie de grasa que es la bursa que nos protege y también es el resalte de esta grasita. Eso es lo que oímos. Antiguamente se hablaba también de burbujas de aire, pero bueno, eso tampoco...
Una curiositat, en aquest cas per al doctor Juan, el reuma afecta també a la gent jove? Perquè sempre s'ha associat més amb gent d'una determinada edat, però sembla que això no té per què.
Perdoni, qui m'ha dit el...?
Si quan parlem de pacients reumàtics sempre parlam de gent major, o si pot afectar a qualsevol edat.
Ah, val, sí. Les malalties reumàtiques, que n'hi ha moltíssimes, clàssicament se diu que n'hi ha més de 200 tipus, poden afectar qualsevol edat. De fet, malalties inflamatòries com artritis poden ser inclús en l'infantesa o en l'adolescència. El que sí que per prevalença són més elevades a gent gran, sobretot els processos de desgast, degeneratius, com artrosis, osteoporosis, que són els més freqüents, són clarament més freqüents a gent més gran. Però les malalties inflamatòries a qualsevol edat, un dolor o inflamació a gent jove, s'ha d'estudiar clarament perquè pot ser l'inici d'una malaltia reumàtica.
Clar, i parlam de persones que també s'han hagut d'operar de vegades i duen pròtesi, això li passa a mo mare, que ella, sa pròtesi també li fa com a de termòmetre, com a de detector. Has fet de dur qualque tipus de pròtesi, ja sigui de genoll, de colze, dins el nostre cos, mos torna més meteosensibles, que aquest era el concepte que mos va donar el doctor, que jo a partir d'ara, si qualcú me demana que ets meteosensible. Però que, com a definició, a mi m'agrada. És a dir, jo ho noto tot.
Sí, eso, bueno, es que lo leí en un artículo hace tiempo y me hizo mucha gracia a mí también lo del término. En principio sí, de hecho piensa que cuando se pone una prótesis cortas parte del hueso para poner la prótesis, que es como si le estuvieras haciendo una fractura. Entonces, si con una fractura lo notas, con una prótesis más, porque además afecta a varios huesos y quitas más cantidad de hueso, con lo cual claro que se nota. O sea,
per tant, que a vegades tenim tendència a pensar que són imaginacions o que són mites, com comentàvem amb na Marta, per tant, encara que sigui una base mínima, sí que és a dir, sí que ho poden notar, i hi ha manera de prevenir que en sos canvis de temps o en sos canvis de pressió mos troben malament. Ho dic perquè qui més qui manco, quan arriben aquests dies de fred, no sé si fem més exercici, si quedant més a casa i mantenir una climatització una mica estable, farem que, si no sortim de casa, el manco de dins crear com un microclima que mos permeti no va de notar aquesta sensació de que mos estira una cama o que mos estira un braç.
Home, està clar que si la temperatura de tu casa és una temperatura correcta, que no hace frío, lo vas a notar menos. Pero lo que se ha visto que es lo más eficaz para todo esto es hacer ejercicio muscular. El tener una musculatura más desarrollada hace que tengas menos frío, generas más calor, por lo tanto eres más menos sensible a los cambios de temperatura porque tu cuerpo lo regula con más facilidad porque tiene más capacidad de hacer el metabolismo.
Som en conversa amb el doctor Fernando Rodríguez, ell és el cap de traumatologia de l'Hospital Universitari de Son Espases, i parlant de mites i realitats, si els canvis de temperatura mos afecten amb allò que comunament en dic com a dolor d'ossos o mal d'ossos. Clar, ara parlàvem de fer exercici. Quin exercici? Perquè, clar, no és el mateix que t'acomplis una banda elàstica i estiguis a casa teva fent quatre estiraments que facis l'exercici de força i li donis una mica de batalla en el teu cosset. Bastaria un exercici d'impacte mínim? És a dir, jo si m'ho compràs una banda d'aquestes de pilates i una piloteta i estigués a casa meva, la mar de Pichi, fent quatre cosones, amb això ja prevendria aquest dolor articular o he de donar una mica més de canya?
A ver, y ahora ya aprovecho, ya mando el mensaje a la población.
Molt, per favor, doctor, si a qualsevol lloc heu de donar un mensaje, és aquí.
Sobre todo, ganar músculo. Hay que ganar músculo como sea. Hombre, si depende de la edad, tu ritmo de ejercicio, lo que hay que procurar es no lesionarse. Entonces, tiene que estar adaptado a tu capacidad y a tu edad.
Clar, en els 80 anys no és el moment de fer-se culturista.
Eso mismo. Pero sí que hay que ganar músculo, hay que hacer ejercicio anaeróbico. Es lo que ha visto que previene. Es la mayor prevención contra la osteoporosis, la mayor prevención contra distintas patologías por lesiones y luego lo que nos ayuda más al metabolismo. Eso siempre hay que asociarlo con algo aeróbico. Y además se ha visto que los ejercicios aeróbicos van muy bien para la mente y para calmar ánimos y para el dia a dia.
Generen endorfines, doctor. Eso sí, mismo. Que això també és el que necessitem. Ara estic pensant, totes les persones que tal vegada, o poden ser gent major, com deia en Xisco, o tenen malalties reumàtiques, artritis, artrosi... Doctor Juan, aquestes persones també haurien de guanyar massa muscular?
Està clarament. També aprofit, com diu el meu company, per animar a la gent que faci exercici. Òbviament, les malalties reumàtiques, doncs inclús més, perquè moltes vegades el dolor, l'inflamació, produeix que atrofia dels músculs que estan de vora aquelles articulacions. I aquesta atrofia pot donar greus problemes de recuperació de la malaltia i és tan important com el mateix tractament mèdic que nosaltres podem fer. Recuperar massa muscular, guanyar massa muscular per aquells moments pitjors i tal, i òbviament nosaltres ara estem parlant dels canvis d'humedat, de temperatura, i òbviament també podem estar més previnguts per aquests dolors. Per les malalties reumàtiques se necessita fer exercici. Sempre tenim grups de treball per aquest tema, juntament amb el servei de rehabilitació, teràpia ocupacional, fisioteràpia, òbviament, però també hem de recordar que moltes vegades necessitem en els malalts que el cos és molt savi i ells mateixos se'n donen compte fins allà on poden arribar, perquè mos demanen. Ara mateix he vist una malalta i m'ha dit, no, jo he començat pilates, però no sé exactament quins moviments i tal, doncs han d'anar amb un informe, la persona que els corregeix doncs, ha d'estar informada, però el cos és molt savi i ells mateixos se'n donen compte que si tenen un genoll inflat no l'han de doblegar, no han de forçar aquest genoll, però sí que poden fer lo millor altres exercicis i ells mateixos se'n donen compte fins on poden arribar. Però, òbviament, l'exercici és fonamental en totes les persones i amb els malalts reumàtics en especial, per suposat.
I sobretot com de el doctor Juan, que a vegades ens cerquem excuses, dir, ah, és que em fa mal el braç, quan se m'espassi ja m'apuntaré pilates. No, vés a pilates encara que te faci mal el braç i deixes, diguéssim, aquesta zona, fora donar-li tant de moviment, però que la resta de les coses està perfectament i que, com us han dit els dos doctors, necessiten guanyar massa muscular. Quant de temps hi hem de dedicar a l'exercici? Doctor Rodríguez, si haguéssiu de donar, ara ja que estem aquí donant consells a la població activa, com nosaltres mateixos, quantes hores que li haurien de dedicar 3 sessions per setmana, més o manco,
sí, lo ideal,
per anar bé.
Sí, l'ideal seria mínim unes 3 hores a la setmana, mínim. És lo recomendable.
O sea,
y esto asocia a caminar, nadar, bicicleta, gimnasio. De hecho, gimnasio se supone que a partir de cierta edad los cambios tróficos musculares con hacer una sesión cada 4 días es suficiente, que antes te puedes sobreentrenar y más y si lo espacias pierdes tiempo para poder ganar massa muscular.
Tenen una raó molt important ara amb el canvi d'any, que ja sap, doctor, segur que els doctors ho tenen present, no? Tot això de m'apuntaré al gimnàs, començaré una nova vida, el nou propòsit... Encara no hem parlat, d'això, però mira, anem escalfant motors.
Perdona, però qualsevol excusa és bona per apuntar-te a fer un canvi d'hàbits.
Que
tot
sí.
Això, que a vegades també ho fiam tot aquest exercici, també una bona alimentació, suposo que també és important, sobretot en el cas de processos inflamatoris, segons quin tipus d'alimentació, no tocar-les, i menys sana, incorpore sano.
Sí.
Això seria el resum que ens fan sempre els doctors, però malauradament és que no hi ha una altra fórmula.
Tal qual. Otra cosa es que no se escuche, que eso también...
Exacte. I si tot i així fa mal, per desmuntar un altre mite, doctor Juan, aplicant fred o aplicant calor?
És una gran pregunta. Quan una inflamació és molt clara, amb envelliment i tal, quan més inflamat, si posem més fred, se pot desinflamar més ràpidament. Però moltes vegades aquesta inflamació du contractura, du alteració muscular de vora, i moltes vegades la calor local pues, pot ajudar moltíssim. És a dir, després d'un cop, una inflamació enorme, un poquet de fred local pot ajudar. Però si, a més, hi ha contractura, és més difús, és dolor i tal, se calentó és el que va millor, no? Novament, el malalt és molt savi i se'n dona compte de lo que millora més.
Molt agraïda al doctor Toni Juan, cap de reumatologia de l'Hospital de Son Llàtzer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Doctor Rodríguez, que diem nosaltres un minut més. No parlarem d'articulacions en aquest cas, tot i que una caiguda d'aquesta magnitud podria provocar un trencament d'os, segur. Ara li explicaré per què.
Abans d'anar... Marta Grau, que bé files, eh? És a dir, és que t'haurien de donar ja un premi de guió perquè no sabia per on anaves.
Jo t'ho explico d'una.
Mira, t'he enganxat.
Abans d'anar a publicitat, tenim temps per comentar una notícia curiosa que té el nou Museu Egipci del Caire com a protagonista.
Així és, estimats telespectadors, mireu aquestes imatges. Ara les descriurem per als nostres oients de ràdio. Ha passat el Museu Egipci del Caire. Vos imagineu que sou fent una volta per un museu i queis dins una piscina? I d'això és possible en aquest museu acabat d'estrenar a Egipte, perquè hi ha una escultura imponent d'un faraó que perquè la gent no s'atracara a l'escultura, el que han fet és crear-li com un doll d'aigua que és com una piscina que semblen rajoles.
És que sembla un mirall, mira.
És que semblen rajoles, és a dir, sembla marbre, que li fa de barrera per protegir la peça. I és una barrera, podríem dir, tan subtil, tan ben feta, que se troba tan ben integrada en terra i és tan transparent que la majoria de turistes, 2-3 per dia, segons he llegit avui de matí, el confonen amb una superfície seca i ja han ballat perquè fiquen el peu i acaben dins la piscina. Aquest llac artificial protector s'ha convertit en un parany visual que ha fet que molts de turistes acabin amb els peus remulls i ha evidenciat una cosa, que és que un detall de disseny pot transformar una visita cultural en allò que tu te penses que és un museu, com si anessis a Aqua City i acabes nedant allà de dins de vora una escultura d'un faraó egipci, com és aquest cas. El doctor Rodríguez té cara de ser un home viatger. No sé si vos ha passat mai, doctor, o sou d'aquests que mireu tots els senyals i vigileu que no hi hagi piscines per... No sé si per no fer-vos mal o per no fer ridícul, que són dues coses que no sé què em pipa més. Yes. Si se caiguda o sortir de llatxó.
Suelo ser bastante prudente, pero porque tengo un síntoma de la vergüenza muy grande. Y suelo ir con cuidado por eso. Pero soy bastante torpe, no te creas. En casa me lo dicen.
I després visitar el museu d'aquesta suerte, com diries.
Com diria, sí, sí.
Com diria ta mareta, quina incomoditat. De totes maneres, la caiguda és d'uns 50 centímetres. Aquí no te pots rompre cap os, o sí?
No, y además con el calor que hace en Egipto ni tan mal, ¿no? Que refrescas un poco.
Ja, però t'imagina que vas a un museu, que arranques l'excursió a les 9 de matí i ja vas remuir tot el dia. Clar.
Calcetins inclosos.
Clar. Tu res perquè ets un jonc, però jo que tens les cames juntes, imagina anant-se als tetsans tot el dia rossant, tornes a l'hotel que vols tornar ja des viatge perquè t'han fotut l'experiència.
Notícia viral
que té... Però bé, aneu alerta. Si aneu a aquest museu, que és preciós, per cert, he vist imatges i
alerta,
me fa unes ganes
sí, espectacular.
Terrorífiques d'anar-hi, però aneu alerta amb aquesta piscina quan vos atraqueu a l'escultura d'aquest faraó.
Perquè no és un mirall i no són ratjoles, és aigua. Molt agraïda al doctor Fernando Rodríguez, cap de traumatologia de l'Hospital Universitari Son Espases, per aquesta visita. Moltíssimes gràcies,
nada,
doctor.
Nada, a vosotros por invitar.
Uns consells, tornem tot d'una amb la nostra companya Alba González, aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que ho t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Osasuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. A IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè ho t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
Deu i 49 minuts, hora de la nostra crònica negra balear, sempre didàctica, succeïts que a vegades mos fan, o quasi sempre, aprendre alguna cosa. I avui serà sobre ral·lis, Alba.
Bon dia, Marta, així és, perquè jo crec que se pot aprendre un pot de tot, i de ral·lis també podem parlar de succeïts i de crònica negra. Per què? Jo, perquè aquest passat cap de setmana es va celebrar la 8a edició del ral·li Sprint Conserves Rosselló a diversos municipis. Hi havia Llubí, Santa Margalida, Petra, Sineu. Varen fer una gran part de Mallorca. Imagineu el que suposa tenir 100 cotxes, que va haver rècord d'inscripcions a tota velocitat per Silla. Clar, va ser una feinada. Una jornada en la que va ser vital la implicació de les agrupacions de protecció civil, de les quals jo sempre ho dic, són molt fan perquè són voluntaris i a més són experts amb emergències. Tot d'un ens compten com va anar aquest ral·li perquè hi va haver incidents, afortunadament no varen ser greus, però vull aprofitar per enviar una ferrada a un dels companys de protecció civil, que és en Joan Bailón, el cap de Cap de Pere, que havia d'entrar en nosaltres ara mateix, però està atenent emergències, perquè ja aprofit per contar-vos que la situació meteorològica, les pluges, el calabruix, a Cap de Pere ha creat una situació bastant perillosa, fins i tot, Marta, hi havia un cotxe que ha bolcat just a l'accés del municipi. Per tant, ara mateix, tots els efectius d'emergència i també protecció civil són allà fent feina. Ara sí, ens endinsam en el món dels ral·lis i ho fem amb en Nacho Soriano. Ell és el sotscap de protecció civil de Muro. Nacho, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia, com va?
Conta'ns un poquet, com va començar aquest ral·li? Perquè ja m'ho deies abans, vas iniciar la carrera i el primer en de nou.
Sí, sí, fue nada. En mi punto, donde, porque estábamos asignados por varios puntos, pues en mi zona de control había una zona de salida, porque era una curva de 90 grados y ahí, digamos, no puede haber nadie. No puede haber nadie de público. Y claro, fue nada, llegar, por favor, quítese de aquí, póngase detrás de esta cinta, que por aquí puede pasar los coches rectos, empezar la carrera, el circuito, y el primero se pasó.
Tanta sort, Nacho, ja va fer un recte, tanta sort que vau aconseguir llevar la gent, que això és una de les primeres funcions que heu de fer, vigilar aquestes curves de risc, que podem dir, no perquè el públic se posi en llocs on els cotxes no poden fugir i després fer mal o lamentar danys materials. A més, Nacho, enguany va ser molt especial per vosaltres, perquè vos han premiat per tota la feinada que fa 8 anys que feis en suport de protecció, ¿no?, de aquest ral·li.
Sí, la verdad. Vamos haciendo pasito a pasito y bueno, y pues es de agradecer que nos reconozcan, digamos, pues nuestra labor, que de todos modos es todo, simplemente nosotros damos un granito, porque esto es una... la organización del rally lo tiene muy... el tema de seguridad lo tiene muy claro.
Clar, és que és molt perillós. De fet, me contaves que, per exemple, quan un cotxe té un sinistre i a lo millor poden quedar restes allà enmig, vosaltres no podeu entrar així com així a la pista, no? No, no.
No, perquè, per exemple, que hubo, digamos, un accidente que volcó, digamos, un par de vueltas y volcó.
Mare
hasta
meva.
Que, digamos, los comisarios no nos dijeron para poder entrar. No puede entrar nadie porque, claro, piensa que a cada minuto sale un coche. Entonces, los demás pilotos que están en carrera no se dan cuenta si hay un accidente o no. Son los comisarios con las banderas que tienen diferentes colores que les dicen hay un accidente, pues ir soltar un poco el pedal del gas. Y hasta que no nos dijeron podéis entrar, entonces los compañeros entraron con el coche y lo tuvieron que sacar. lo remolcaron con el cabestrante.
Nacho, que solo ho feia, això és el que t'anava, és el que t'anava a demanar. Quan hi ha un accident, ara estem veient algun dels cotxes, també hem vist qualque vídeo que van a tota velocitat, quan passa això, perquè clar, sí, sí. Jo m'imagino el moment que un cotxe fa 3-4 voltes, queda bolcat, no sabem si hi ha ferits, clar, també hi ha protecció, és a dir, estava protecció civil, però també hi ha ambulàncies preparades, hi ha els efectius, com ho feis? Sí, sí. Quan vos donen permís per entrar a veure el cotxe, què és el primer? Anar a veure el conductor?
Sí, está todo muy bien organizado, lo tienen enseguida los comisarios, porque entre puntos, ahí, digamos, el circuito se divide como en controles, control 1, 2, 3, 4, entonces se avisa, ¿dónde ha sido el accidente? En el control 1, enseguida va el comisario, llama, digamos, por emisora, porque todo el mundo estamos conectados por emisoras, y entonces, pues, depende de qué tipo de accidente, se actúa de una manera o de otra. En este caso, que se tuvo que sacar el vehículo para que no entrara el camión grúa, que era más rápido sacarlo con el cabestrante.
Clar, amb el vostre cotxe de protecció civil, no? Que podeu fer un amarrament un poc més ràpid, més àgil i treure el cotxe de la pista. Parlaves dels walkie-talkies. Nacho, una coordinació brutal, perquè éreu, no sé si 6, 7, moltes agrupacions de protecció civil de molt de municipis.
Sí, la verdad que vino... Estava Alcúdia, estava Catepera, estava Bunyola, estava Sineu, que digamos que es donde se hace esta carrera, estábamos Marrachí, estábamos Muro, no sé si se me olvida alguna más ahora.
Que no se mos enfadin, les agrupacions de protecció civil que hi varen ser. Són moltes, que no se mos enfadin, que els estimam a tots i saben que fan una feinada.
No, enseguida, digamos, colaboramos entre nosotros y la verdad que somos una gran familia.
És vera, perquè a més jo crec que hi ha un sentiment, que és una de les coses que més m'agrada de protecció civil, perquè han de pensar que vosaltres destinau moltes hores, en el cas de rally, per exemple, hi havia dos trams, el de matí i d'hora baixa, hi ha agrupacions que varen estar els dos torns, i tot això és voluntari, Nacho, per què ho fa la gent? Per què sou allà ajudant sempre, donant un cop de mà? M'encantaria saber quina és la vostra motivació.
Sí, esto lo tienes que como que llevar, digamos, te tiene que gustar, o sea que sí, porque claro, no recibes nada a cambio. Bueno, recibes, digamos, el agradecimiento de, por ejemplo, cuando encuentras a alguien o cuando apagas un fuego o cuando, en este caso, que nos ha salido, que ha salido bien, digamos, el circuito, no ha habido muchos problemas, pues y la gente te lo agradece, pues eso te llena, o por lo menos a mí.
Home, totalment. I tu pensa, Nacho, que clar, aquí parlem d'una prova esportiva, que tothom està content, però la vostra tasca també, quan passen, ara ho deies, no? Catàstrofes.
Desaparicions, desastres.
Danes, riuades... Aquí la vostra feina encara...
Hace poco en las inundaciones de Ibiza fuimos para allá y estuvimos, pues nada, desde el minuto cero, desde que llegamos por la noche, sacando agua.
Si és que sempre estàu disposats, Nacho, a tot, i a més me contaves que, per exemple, que ja m'has convidat a venir i vull venir, no? Que teniu uns canets de recerca, que vosaltres, a més, clar, sou voluntaris, però estàu molt ben formats, perquè feis formació constant.
Sí, la verdad que sí, claro, somos como la primera intervención, y entonces, claro, tocamos como muchos palos, entonces, claro, tienes que estar formado en muchas disciplinas. Entonces, claro, es como un día a día y tenemos una unidad canina que la verdad que lo lleva nuestro compañero David, que pues, es brutal esta persona, es que tiene un don para los animales y la verdad que...
Que més va trobar, bueno, m'ho contaves ahir, que va trobar un ninet que se va perdre dins de la vostra agrupació. Nacho, vull explicar a la gent que estàs en ruta perquè te veiem, et sol, va i ve, perquè clar, en Nacho està... Fent feina, ell mateix ho diu. Què estàs fent, Nacho?
Vale, pues mira, hoy nos ha tocado, porque hoy nos ha tocado eliminaciones, hacemos eliminaciones de árboles que están infectados por chilea, trabajo en Traxa.
Bon problema.
Sí, sí. Y la consellería pues nos manda, digamos, y se hacen unos unos análisis de ciertos árboles, uh-huh. y el que da positivo, pues hay que limitar a infectado con chile ya. Y bueno, ahora estoy por la zona de Alcudia, ya hemos estado en Santa Margalida, Alcudia, y ahora nos iremos a Santa María, que tenemos otro.
M'encanta perquè són de Muro, però van per tot, eh?
No. I a més, des d'aquí tot el nostre reconeixement, Nacho, a la vostra tasca, al voluntariat, perquè ja ho has dit abans, se fa de forma desinteressada i, en definitiva, això és vetlar per tothom, no? Vetlar per la societat. Molt agraïts, Nacho, moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres.
Vale, nada, pues nada, un placer.
Que és de simpàtic, en Nacho. Som molt fan de Protecció Civil, Marta. I s'ha de tenir
un esperit... s'ha de ser d'una altra pasta.
Servei a la comunitat. I totalment. S'ha de ser d'una altra pasta, solidaris, són fans de la convivència, són faners... No tens res dolent, diria Protecció Civil.
Alba González, que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, fins dimecres que ve.
Ja sabeu, a la part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'Arenam. Nosaltres seguim aquí, a la ràdio, fins les 12, amb moltíssimes propostes, moltes coses que contar-vos aquest dimecres 26 de novembre, aquí, al dia.